que passava portes endins a les famílies no és responsabilitat únicament de les famílies. Jo crec que aquí hi ha una millora molt important. Aquesta dona parlava de les agressions amb les corretges i tot això, que òbviament no té, no té relació per magnitud amb el cas de maldat que estàvem comentant, però que en canvi és molt important entendre que històricament jo diria que no anem a pitjor. És a dir, històricament, a dintre de les famílies hi havia com un reducte en què hi havia violacions, abusos, maltractaments molt generalitzats, sobretot en un context cultural en què això estava totalment normalitzat, i per tant això ara no és qüestió privada, sinó que els drets humans passen per tot arreu, no? I en segon lloc, hem de poder parlar de tot això, i de fet ja ho estem fent, però m'agradaria subratllar-ho, perquè abans ho ha dit l'Anna i crec que és molt important, sempre en el marc de la presumpció d'innocència. Malgrat que hi ha molts indicis, sempre hem de tenir en compte la presumpció d'innocència, que és l'element més important, o un dels elements més importants d'una democràcia, i penso que de la civilització.
Sara?
Sí, jo m'he quedat sense paraules escoltant els testimonis que trucaven. Crec que ens obliguen a obrir el focus. Fa molts anys, i em venia al cap, no?, que l'Esther Jiménez Salinas, la síndica de Greuges, adverteix, no?, de que hi ha una piràmide soterrada d'agressions que en molts casos es produeixen, en el cas dels menors, en l'àmbit familiar, no?, i que això és un tabú que s'ha mantingut durant molts anys. Evidentment que incrementa les denúncies i, per tant, incrementa la necessitat o l'urgència de la societat de denunciar aquests casos, no?, sobretot quan ho veuen en el cas del veí. Ara el Pere en parlava, no?, potser durant molts anys s'ha volgut esquivar la responsabilitat social d'intervenir quan tu estàs veient i estàs detectant que hi ha un menor en risc, i dic un menor o dic una dona en risc, no?, a la casa del veí, i que la tendència fa uns anys potser era allò de no t'hi fiquis a casa dels altres, i no, o sigui, no és una qüestió d'intimitat, és una qüestió de protegir la persona perquè s'estan cometent delictes. I deia, obrir el focus perquè d'alguna manera que hi hagi gent que tingui la necessitat de trucar i explicar el seu testimoni és perquè segurament són gent que no s'han sentit prou escoltades o que no han trobat la circumstància idònia per poder explicar la situació traumàtica que han viscut, i que a través del seu testimoni pot ser que hi hagi moltes altres persones que se sentin identificades i que intentin buscar ajuda per intentar guarir, no?, unes ferides que el que estan demostrant aquests testimonis és que quan tu les pateixes de petit te les emportes per sempre amb tu.
Marc.
Sí, parlàveu d'aquests testimonis, no? I és un exemple del servei de ràdio pública, perquè la gent, escoltant casos com aquests, truca, explica, i el que deia la Sara, no?, segurament es desafoga en llocs on durant molts anys no ho ha pogut fer. Dos, respecte a casos com els de l'Alba, o el que s'ha produït ara mateix, la millora de protocols existeix, i és cert, perquè en aquest cas, l'últim, es va detectar ràpidament aquests suposats maltractaments, i per tant la justícia va actuar molt ràpid, i la mateixa periodista, la Maica Navarro, explicava com els Mossos durant 2 dies van estar interrogant i investigant els metges i tot l'entorn, perquè gairebé se'n feien creus que allò realment podia haver estat un maltractament, sobretot el tema de l'agressió sexual. I després explicàveu, no?, que la gent cada cop ha d'intentar, quan veu un cas d'aquests maltractaments, denunciar-ho. Però és cert que vivim, no ens enganyem, en una societat a vegades hipòcrita. Quanta gent s'atura quan veu una persona estirada al carrer, no que hagi caigut, sinó que està estirada al carrer i que vés a saber què li ha passat.
La indiferència cap a l'altre.
Exacte. O els teus propis pensaments, aquesta societat molt individualista que fa que no et fixis amb els altres.
Però alhora molta gent sí que s'atura, eh?
Sí, sí. Però jo crec que hi ha més gent que no s'atura que no pas que s'atura.
I molts s'aturen per a fer una foto, amb el mòbil.
Però molts no. O sigui, hi ha molta gent fent coses impressionants.
Evidentment, i és que s'ha de destacar, però és que encara n'hi ha d'haver-hi més.
Però és que, a veure, jo el que hauria de dir...
Sí, però és important, diu el Pere, perquè sempre posem el focus també
en això.
Escolta'm, també hi ha gent...
Sí, però que s'ha de ser molt més... De debò, jo penso que com que la maldat està molt més estesa, el que sembla, hem de ser molt més beligerants. Per exemple, l'expert ha dit dues vegades una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, doncs que si aquest nadó era desitjat, tan desitjat, doncs que podia ser desitjat, diguem-ne, en plan psicòpata. Bé, jo no ho tinc tan clar, això, home, jo no sóc una experta, però sí crec que...
Bueno, anem... ell tampoc ho tenia clar, dius que era especular.
Especulem, perquè sí, anem... ningú sap la intrahistòria.
Per posar els fets en el lloc sí. que toquen.
No, perquè, a veure, es busca una... És tan monstruós que els pares no maltractin un fill, i insisteix en el... que un busca explicacions, no? Però, mira, una explicació que a mi se m'acut és que la gent... com que anem en una societat cada vegada més desnaturalitzada, la gent es posa a tenir fills sense saber el pa que hi donen. I tenir fills és amor i sacrifici. Amor i entrega. Amor i no dormir. I amor i no poder-te anar de viatge. I amor i no poder fer allò. I amor... però clar, hi ha gent que no està preparada. Hi ha gent que no es mereix tenir fills.
Completament
d'acord. Perquè no és capaç d'estimar-los, no és capaç de sacrificar el que s'ha de sacrificar per un fill. I, per exemple, el testimoni de la Maria és evident, vull dir, la mare li feia pagar les frustracions. Llavors, hem de ser molt més bons, no n'hi ha prou no ser dolents. Hem de ser beligerantment bons i a la mínima que detectem alguna cosa, ostres, ajudar.
Són les 10 i 5. Tanquem la quan amb Marc Batallé, amb Sara González, amb Anna Grau i Pere Rossinyol, i abans Marisa Gil Palforada. Bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, amb l'economista catedràtic i col·laborador d'aquest programa, Santiago Niño Becerra, veurem si els mercats internacionals s'acaben de creure o no l'anunci de negociació de Trump amb l'Iran i com està afectant tot plegat l'economia.
A partir de 11:15 descobrirem el documental La fugida, veritats ocultes, amb el seu director, el periodista Guillem Sánchez. El documental, que s'estrena aquesta nit a TV3, denuncia els abusos contra menors a diversos centres educatius gestionats per religiosos i com les ordes tapaven i protegien els abusadors.
A partir de les 11, Teràpia Boomer amb el Sergi Pàmies. Avui dissertarem sobre un mite del Barça i del futbol, Johan Cruyff.
I a la Renaixença entrevistaran un grimpaire, Josep Olivella, un especialista en parkour, que és una disciplina que consisteix a desplaçar-se d'un cantó a l'altre de la manera més ràpida i fluida possible. Bàsicament, grimpant.
Parkour. Un especialista en parkour. No és el vostre cas, no?
No. Crec que si féssim el que fa aquesta gent, tindríem unes quantes lesions.
Sí, també, potser també tindríeu feina. Vull dir que...
És feina,
cosa,
en quin sentit?
Que és una cosa que... És,
no. Ara no t'entenc, Ricard. Oh.
No deia perquè ara no entenguis, no deia per això, deia perquè és una cosa única, vull dir que segur que et trucarien a les televisió, vull dir, no és habitual veure.
Però ho hauríem de fer molt bé.
Sí, clar.
No crec que sigui el cas. Ja no, tenim una edat que crec que no estem per aquests salts.
Què han dit els altres, aquesta? Serà en Joan Joel Díaz. Hola!
Doncs que sabem que l'empresa catalana Puig es vol fusionar amb un gegant de la cosmètica que em pensava que era Estée Lauder, però no, és una altra empresa que només coneixes tu, Ricard.
I Puig estudia una possible fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder.
Estée Lauder té un valor a la borsa de 30.000 milions de dòlars.
I una de les notícies econòmiques del dia. Puig vol fusionar-se amb el gegant nord-americà de cosmètica Estée Lauder.
Vinga, adéu.
I de l'Ostrell saltem a la companya de redacció, Lara García, sí, que avui li deu haver fet explotar el cap a més d'un oient quan ha plantejat aquest error a la dimensió espai-temps en ple informatiu.
De Colòmbia, segons l'exèrcit del país.
A l'aparell hi viatjaven 114 passatgers i 11 membres de la tripulació. L'avió s'ha estavellat pocs minuts abans de després de sortir de Puerto Leguizamo.
Com?
L'avió s'ha estavellat pocs minuts abans de després de sortir...
Pocs minuts abans o després de sortir?
Quan deu ser pocs minuts abans de després de sortir?
Abans de després.
Clar, saltem ara al present.
Pocs minuts abans...
Abans de després és ara.
Abans de després.
És just quan surt?
No, però...
Però és pocs minuts.
És una mica després.
No. Abans de després. És a dir, abans de que surti, no.
L'abans del després és ara.
Sí, no, però, no, però esteu oblidant el pocs minuts, perquè és pocs minuts abans de després.
A veure...
Això, pocs minuts abans...
Després és després.
Després és després.
Si són pocs minuts abans...
Posa-li X.
Hauria de baixar la Lara. Hauria de baixar la Lara.
Pot ser abans de sortir, també.
Pocs minuts abans...
De després pot ser abans de sortir.
Però no es pot estavellar abans de sortir.
Ah!
Molt bona.
Per tant, és quan despegava. Ho ha dit bé?
S'enlairava.
Uns
sí,
minuts
s'enlairava.
Jo crec que és el present més X. Pocs minuts abans de despegar.
Més X.
Més X. És el present
X minuts.
Més
X. X minuts.
L'avió surt present més X.
Molt bé.
Bueno.
Gràcies.
Vinga, seguim.
Saltem al present, doncs.
Exacte. S'han convocat eleccions a Andalusia i a les emissores de Madrid. Els ha faltat temps per jugar al comodí de la catalanofòbia, tal i com ha passat a Castella i Lleó, a l'Aragó, a Extremadura. Endavant, Carlos Herrera, aquest matí.
Y además un escenario en el que pugnan una figura de peso del Partido Popular, como es Juanma Moreno, y la número dos del gobierno de España. Nada menos que la responsable de meterle la mano en el bolsillo a la gente y de luego repartirlo, ya se sabe de qué manera, cuando hay catalanes por medio. Porque, hombre, enviar a Andalucía a alguien que claramente ha perjudicado a Andalucía en beneficio de otras regiones de España, pues, ¿qué quieren que les diga?
Quines deuen ser, aquestes altres regiones d'Espanya. I ara escoltem en Los Santos a veure què pintem nosaltres a les eleccions andaluses.
¿Y qué es lo que va a defender, además, Marichusma? Que va a favorecer a Cataluña para que todos los andaluces paguen más para que los servicios, por ejemplo, los trenes, pues vayan a Cataluña, pero no a Málaga. Ah. No está mal, ¿eh?
I a la xarxa, Joel, què han destacat avui?
Doncs mira, les xarxes fa temps que avisen d'un polític del PP que està pujant com l'escuma als índexs de popularitat. És el saps qui és? És el Jaime de los Santos.
Ah?
Saps? Publicista de professió i actual conseller de Cultura i Esports de la Comunitat de Madrid. Aquest senyor destaca per la seva oratòria sobreactuada i farcida d'inflexions que jo definiria com més pròpia d'un actor de teatre amateur que d'un polític, si és que encara té sentit fer aquesta diferència.
Un decreto, por cierto, que es ya la madre de todos los disparates. Oh. Y es que fue aprobado a cachitos en un consejo de ministros casi dinamitado en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera. A falta de aseo personal e intelectual. Però esto es otra cosa.
Tinc carisma, eh? I ara marxem al plató de la Trapa amb si pots. El Llucià Ferrer fa una pregunta sobre l'uc, el crit ancestral que els pagesos de les pitiuses es veu que fan servir per comunicar-se a grans distàncies, completament aliens a la invenció del telèfon. I dona la casualitat que el Quim, concursant del programa, domina bastant l'uc. Us recomano que l'escolteu bé, perquè així, si mai esteu per Eivissa i sentiu algú cridant d'aquesta manera, no us espantareu pensant que està tenint un brot psicòtic.
O uc és un crit dels pagesos per comunicar-se d'un camp a un altre.
Ja, tu, jo n'he fet.
I com era, quin era el crit?
És escandalós, eh? Faig soroll.
A veure, un segon. No us espanteu? Sí?
Sencer?
Ja, tu!
Això va directe a la PM.
Sí. Sí, efectivament, va anar directe a la PM. I ara una reflexió molt encertada d'un humorista del qual, lamentablement, no disposo del nom, una prova més que el refranyer popular està sobrevalorat i ple d'incoherències.
La expressió del castellano, los puntos sobre las ies, ¿la conocéis? En los puntos sobre las ies, ies es un hiato. Entonces, lo que dice el castellano que hay que hacer para separar esas sílabas es acentuar la primera vocal. Es decir, ahí, en ies, y tiene que llevar acento. Es decir... En los puntos sobre las IES no llevan punto. Ya era hora. Ya era hora de que alguien le pusiera los puntos sobre las IES a los puntos sobre las IES.
I acabem amb un... És veritat, eh? No
sí,
hi havíeu
sí,
pensat
sí.
Mai.
No.
Acabem amb un moment màgic, Ricard, màgic. T'encantarà. A un programa que és de tipus First Dates de la televisió xilena. Tenim la Patricia i el Sergio. Val. Són dues persones de més de 30 anys que són verges. Mm. I el programa els ajunta per aviam si s'agraden i passa doncs, el que hagi de passar. Resulta que s'agraden.
Val.
Tenim el Sergio il·lusionadíssim amb la idea de deixar de ser verge per fi. Fins que la Patricia li deixa anar això que sentireu. D'aquest moment ja fa uns mesos, però jo crec que el Sergio encara no s'ha recuperat.
Una cosa es hacer el amor. Otra cosa es tener sexo. ¿Ya? Se puede hacer el amor sin tener sexo. Quizás en este momento... Estemos haciendo el amor y no te estás dando cuenta.
Wow. Me sigue sorprendiendo, Pati.
Soy una cajita
sí.
De sorpresa.
Sí, sí.
Sí, sí. Esta
pobre home.
Potser feien sexe tàntric, no?
Sí, sí, segur que sí. Pobre Sergio.
Ara Grau, Sara González, Pere Rossinyol i Marc Bataller. Gràcies per acompanyar-nos.
Vols
comentar alguna cosa del Sergio?
No, he quedat... flipat.
Farem una pausa i parlarem del Pakistan i d'Austràlia, que han decidit suspendre classes i implementar una setmana laboral de 4 dies. Això per reduir el consum energètic. Ara en parlem amb Santiago Niño Becerra.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia flaire que et fa invocar el senyor amb un espiritual negre. I la resposta era olor. Flaire és sinònim d'olor. I a les cançons denominades espirituals negres, sovint hi ha una tornada que invoca el senyor així. Oh, Lord! 1133 dels 1477 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 9 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Alba Birba Loan, de Lleida. I avui també ens heu dit cant, flat o salm.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho, però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Come se avessi avuto soldi.
L'anunci de Donald Trump d'aturar 5 dies els atacs a les infraestructures energètiques d'Iran va fer baixar ahir el preu del petroli amb força. I com s'ha llevat aquest matí el mercat? Els mercats, des de la redacció, Lara García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el preu del petroli, el barril de Brent, que és el de referència a Europa, continua estable. Ara mateix se situa als 101 dòlars al barril. Ha repuntat una mica, però continua estable en aquests 101 dòlars. Pel que fa a les borses europees, han començat el dia a les 9 del matí, han obert en verd, amb pujades, tal com van tancar ahir, però ara ja cauen des de fa una estona. El que passa que són caigudes molt lleus, no són caigudes tan pronunciades com les que hem vist els darrers dies, i cauen menys d'un 1%. I als mercats asiàtics, aquests sí que avui remunten amb força. El Hang Seng, que és la borsa de Hong Kong, puja gairebé un 3%, i el Nikkei, que és la segona que més creix, puja un 2%. I pel que fa al preu del gas, doncs avui ha caigut una mica aquest cost i està situant 55 euros al megawatt hora.
Avui, per tant, els mercats remunten lleugerament, però acumulaven més de 3 setmanes de caigudes, i davant de les conseqüències econòmiques de la guerra, avui ens volem fixar en el que fan alguns països. Per exemple, el Pakistan i Austràlia han suspès classes i implementat una setmana laboral de 4 dies. Ara ho analitzarem tot plegat a aquesta hora amb l'economista catedràtic i col·laborador també d'aquest programa, Santiago Niño Becerra. Senyor Becerra, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bon dia.
La pujada d'ahir i d'avui, creus que és significativa a les borses?
Bueno, jo, com ja hem comentat més d'una vegada, jo crec que ara les borses indiquen molt poques coses. Perquè
estan inflades, sí, sí.
Estan inflades. Però és que, per altra banda, no sé, hi ha coses que són estranyes. I no cal anar-se a l'Standard & Poor's. Si vostè, el dilluns, a les 9:50 del matí, a l'IBEX, hagués comprat, i a les 12:30 hagués venut, hagués guanyat 1.000 punts. Després de les paraules del senyor Trump. No, perdó, després de les dues frases. Sembla ser que Iran vol negociar o vol conversacions, frase 1 i frase 2, posposem 5 dies els atacs a les instal·lacions energètiques. És curiós.
Sí, sí. Però vaja, que si estem anant a cop de tram, doncs això serà un anar i venir considerable. Què li sembla aquestes mesures que ara s'explicava implementades per Austràlia i el Pakistan per reduir el consum energètic?
Bueno, en el cas d'Austràlia, concretament, no ho sé, però en el cas de Pakistan, s'ha de tenir en compte que exclusivament són per les oficines governamentals i són fins al 31 de març. I també estan sense classes, i a més hi ha excepcions, i estan sense classes també fins al 31 de març. Clar, això no és el mateix al cas d'Austràlia, que és un país d'una productivitat alta, intensiu, bastant intensiu en capital, etcètera, etcètera, que Pakistan, que és una economia amb una productivitat baixa i no intensiu en capital. Llavors, clar, això juga, aquestes mesures juguen sempre a favor dels rics, rics en sentit ampli, no? És a dir, és molt més fàcil aplicar aquestes mesures per països o activitats d'alt valor afegit que no les de baix valor afegit. En el cas de Pakistan, per exemple, a més, s'ha afegit que el 50% de certs funcionaris treballin online. Clar, hi ha treballs que no es pot aplicar aquestes mesures, amb la qual països que, torno a dir, tenen una molt alta productivitat o són molt intensius en capital i en coneixement, les és més fàcil aplicar aquest tipus de mesures. Mm.
Austràlia, per exemple, estava buscant, ha fet treball obligatori pels funcionaris, i en aquest cas també està limitat fins a final de mes. Yeah. Però això realment té efecte sobre la productivitat? És a dir, creus que és sostenible també allargar-ho gaire temps? És una mesura, entenc, és un pedaç de mesura, això.
Bueno, jo, hi ha coses que quan va haver la pandèmia i el confinament, i llavors, clar, tothom va tenir de treballar online, tothom que podia, pràcticament, no? Jo vaig estar parlant, i això em va sorprendre, no? Jo vaig estar parlant amb una persona que té un càrrec amb un canal de televisió americà, canal de televisió, i em va dir que l'activitat de televisió, evidentment, no davant de la càmera, però tot el que hi ha darrere, hi ha una possibilitat molt elevada de poder ser fet online, aquest treball. Llavors, hi ha un altre exemple Goldman Sachs, per exemple, va analitzar l'impacte sobre la productivitat a Califòrnia del treball online durant el confinament, i durant aquest mes i mig de confinament va pujar la productivitat un 4,25%, que és moltíssim. Uh-huh. Moltíssim. Llavors, jo és el que deia, el treball online per estalviar combustible i contaminació està absolutament demostrat que funciona. De cara a la productivitat, això dependrà de l'activitat que sigui. Per exemple, un cirurgià no pot operar online, almenys de moment, a no ser que sigui a través del Da Vinci o tecnologies de...
Sí, però has d'anar-hi.
Exacte, sí. Però una mica
és... un bomber.
Sí, però hi ha activitats que sí, i llavors, si a sobre no tenen un impacte sobre la productivitat, negatiu em refereixo, llavors, clar, hi ha una sèrie de raons socials o psicològiques o de les que siguin, per als quals no s'aplica. Llavors, jo de tota manera, jo penso que si aquesta situació que estem vivint ara va més, que sembla ser que no, perquè Goldman Sachs ahir va publicar un article que deia que unes previsions que apuntaven un preu mig del petroli per a tot l'any 2026 de $88. Preu mig, que això són $10 més que l'any passat, el qual no és un drama, no és una tragèdia. Però si això realment n'és a més, aquestes estimacions catastrofistes que s'han fet de $250 al barril, etc., etcètera, etcètera, home, no cap dubte de que el treball online tu veuríem que torna amb moltíssima força.
A casa nostra avui explicàvem que la Generalitat aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per a les famílies, autònoms també i empreses, inclou 40 mesures i està dotat amb 400 milions d'euros. Mm. Són ajudes directes, algunes més de préstec, de rebaixes de taxes als sectors molt concrets, i a tot això el govern espanyol també ha implementat una rebaixa de l'IVA dels combustibles del 21 al 10%. Li sembla adient aquest tipus d'ajudes?
El que no em sembla bé és com es concedeixen aquestes ajudes. Jo sempre he dit que els ajuts han de tenir nom, cognoms i adreça postal. És a dir, per un transportista donar-li un ajut en la forma que sigui. Jo, entre parèntesi, penso que seria millor fer-ho a través de transferència directa, eh? És a dir, amb diners, no amb rebaixes de fiscals. Torno a dir, donar un ajut a un transportista que li surti més barat per absorbir aquest increment de preu del combustible per el treball que fer transportant coses, em sembla bé, em sembla correcte. Ara, fer un cafè per a tots i rebaixo l'IVA del combustible i jo amb el meu Ferrari me'n vaig a la platja, pues no.
Clar. De fet, hi ha preocupació als transportistes. Podem saludar aquesta hora el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya, Eduard Ayac. Què tal, Eduard? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines afectacions teniu els transportistes des de l'inici d'aquesta guerra i quines són les vostres preocupacions?
Bé, nosaltres com a sector, l'energia del combustible doncs, és la principal, no? I és la que necessitem perquè les nostres màquines, els nostres vehicles, doncs, puguin funcionar i, per tant, doncs, és un sobrecost que ens ve de cop i que hem de repetir, hem de veure com ho traslladem, no? Perquè com a empreses no ho podem assumir.
Diries que està en risc el sector, la viabilitat del sector?
El sector ja portem molt temps amb problemes estructurals que hauria de fer que el preu del propi transport fos ja més car d'origen, no? Però nosaltres estem al lliure mercat i, per tant, necessitem doncs, aquesta competència perquè les empreses doncs, tinguin la seva possibilitat de desenvolupar-se i, per tant, el sector a la que se li afegeix un sobrecost en aquest cas el combustible, doncs pateix i la repercussió és que hi ha molts viatges que s'estan deixant de fer.
Mm. La patronal del transport per carretera amenaça amb protestes massives si el govern espanyol no aprova en aquest cas un segon paquet de mesures per ajudar el sector. Demaneu ajuda, bàsicament.
Bé, nosaltres, com he dit, estem en lliure mercat. Fa uns anys, el 2022, es va aprovar un real decret en el qual com a sector podíem repercutir el sobrecost del carburant perquè fos neutre en aquestes situacions, però el lliure mercat a vegades no ens accepta, no? I, per tant, per això demanem aquestes ajudes al govern, perquè doni ajudes directes, com deia el professor ara, no? No aquests descomptes al carburant que no saps ben bé si són en IVA, sense IVA, i al final què acaba repercutint, sinó unes ajudes directes per poder passar aquest impàs des de que el carburant s'ha pujat a que podem repercutir-lo realment, no?
És Eduard Ayac, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Senyor Becerra, referent al que deia el senyor Ayac, perquè si el conflicte s'allarga molt, podríem veure com és o deixa de ser viable el transport per carretera?
Bueno, a veure, viable no. El que està passant, és que sempre tornem a lo mateix, el que està passant, a Espanya no sé si passa, però als Estats Units ja està passant. Béns que tenien de transportar-se per carretera s'estan transportant per avió. Llavors, hi ha companyies que estan transformant avions de passatgers en avions de càrrega, perquè ara per ara li surt més rendible el transport
de mercaderies.
Clar, això són per béns que tinguin molt alt valor afegit. Clar, vostè el que deia és si aquesta situació es dilata. Home, clar, si anem a la posició aquesta d'un petroli a 200 dòlars al barril, evidentment el transport per carretera s'enfonsarà. Només sobreviuran les empreses logístiques molt grans, molt potents, I jo el que penso és que potser el tren, el transport de mercaderia per tren, encara creixerà més. Que, una altra vegada... Que
també, tal com tenim la xarxa, veuràs tu l'atenció que això pot produir-se.
Bueno, sí, però deixant de banda l'estat de la xarxa, això per a Espanya seria bo, perquè Espanya es transporta per ferrocarril molt poca mercaderia, només el 4%. Enfront d'això, als Estats Units, pràcticament el 65% de les mercaderies es transporten per tren. És a dir que... Espanya és clar, la pregunta és per què Espanya ha apostat per al transport per camió, per carretera, perquè és molt més fàcil. És a dir, per fer una línia fèrrea has de fer una inversió, has de fer un manteniment i una carretera, pues bueno, no? El que passa és que, torno a dir, sembla ser que les previsions no apunten a que aquesta situació s'allargui més de 6 setmanes. Clar, ara vostè em diu, i això ho firmaria? No, evidentment no.
És imprevisible, sí, estem en un escenari que és incert, per tant no sabem, però en tot cas si s'allarga gaire més, doncs la dificultat serà molt gran. De fet, el president de Repsol, Antoni Brufau, a les últimes hores ja ha sigut molt optimista en la seva línia, deia això.
Aquella amenaza de que si el estrecho de Hormuz no sabría que estaba afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado.
Bàsicament pels problemes que pot generar. Sí. Santiago Núñez Becerra, gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Són 11:45, farem una pausa i parlem de La Fugida, Veritats Ocultes, el nou documental del 3CAT.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Patrulla preparada per l'acció, senyor.
Nois, tenim una nova emergència. Massa súpers encara no saben que hi ha nous capítols de la Patrulla Peluda al Súper 3.
Mola!
Que ningú es quedi sense saber-ho, connectar amb pantalla. Molt bé, patrulla, pila l'agulla!
La Patrulla Peluda. Cada dia de dilluns a divendres, nous capítols al Súper 3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i aniré a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Aquesta setmana, Ja m'entens, la ficció com a referent LGTBIQ i més.
Per exemple, que no t'hagis casat. No seria hora de fer-ho i que portessis una vida normal.
I què vol dir normal?
El que fa tothom.
Tothom no fa el mateix. I el que és normal per uns, no ho és gens pels altres.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ i més.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 3 minuts de 11:15. Aquesta nit TV3 torna a demostrar la força dels mitjans públics per denunciar i donar veu a les víctimes de tota mena d'abusos. I ho torna a fer amb un documental, una de les eines periodístiques que millor garanteixen la reflexió i el debat, i ho torna a fer en prime time. Avui, nit sense ficció, amb un darrer treball del periodista Guillem Sánchez, que és La Fugida, Veritats Ocultes.
Us explicarem tres històries que han passat als nostres col·legis religiosos.
Vaig ser víctima d'abusos per part del pare Blai.
No és conscient de lo que ha arribat a alterar la nostra existència només pel simple fet de tocar-nos.
No sabia res del que era el sexe i va introduir els dits per dins de la vagina.
Les congregacions voldrien que tots aquests abusos continuessin enterrats.
Estem parlant de nens molt petits.
No, molt petits, que portem molt petits.
Ell ha reconegut els fets i continua estant en contacte amb nens.
Em dic Guillem Sánchez, sóc periodista i fa 10 anys que investigo la pederàstia a l'Església. I són tants els alumnes que van ser acorralats pels seus professors que aquesta feina no s'acaba mai.
Anna Berenguer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Tu apareixes en aquest documental d'aquesta nit. Ets una de les víctimes del pare Blai, que és un escolapi que feia catequesi a la parròquia de l'Ella al Maresme. Sí. Tu eres molt petita quan el pare Blai va abusar de tu.
Sí.
Què és el que en recordes?
Tot lo dolent, realment. Tot lo dolent que he sabut que era dolent més endavant i tot lo que pensava que era bo quan era petita. Recordo que sempre portava la mateixa bufanda, recordo les seves mans, recordo el seu rellotge, que en parlo molt en el documental, recordo la seva olor fastigosa i recordo la seva veu, a part de la seva cara.
Perquè la relació del pare Blai amb tu i la teva família, com era? Era intensa, diguéssim.
Sí, era per nosaltres era com si fos un mes de la família, realment. Jo el considerava pràcticament com un tercer avi, és el que dic sempre. Va batejar el meu germà. Era una persona amb qui teníem relació constant. Cada setmana amb la meva àvia hi havia moltíssima confiança i amb els meus pares també, evidentment.
I a casa teva com es van assabentar del que passava?
Gràcies a la meva cosina, és a dir, som tres que el denunciem, una d'elles sóc jo, l'altra és la meva cosina i l'altra és una tercera nena, que també surt en el documental, i tot va ser quan un dia la meva cosina s'estava provant uns pantalons i allò que dius, ai, m'estic mirant al mirall, i va fer un comentari super infantil a la seva mare, li va dir, ai, mami, avui el pare Blai m'ha tocat el cul, així, tal qual. I aleshores, clar, les alarmes comencen a sonar, la meva tieta es posa en contacte amb la meva mare i li pregunta a veure si jo també, a mi també m'ha fet una cosa semblant. I aleshores ja vaig començar a xerrar. Jo de petita, evidentment, pensava que no, a mi no m'havia passat res dolent i jo vaig intentar-lo defensar en aquell moment.
Si tu ho defensaves, et sortia natural, sí. No, diguéssim?
Sí, sí, és el que m'explica la meva mare sempre. Diu, i tu de petita deies que ell no t'havia fet mal, que ell no era una persona dolenta. Jo no era conscient de la cagada que havia fet.
Guillem Sánchez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I bona feina, perquè el documental que avui podran veure els espectadors, com deia, convida, jo crec, a reflexionar també molt de com som com a societat, eh? I què hem permès i què ha permès qui durant molts, molts anys. Tu fa més de 10 anys, com deies, que investigues casos d'abusos en centres escolars religiosos. De fet, el documental s'estrena avui, que es va estrenar és la continuació de La fugida, que es va estrenar el 2024, sobre els abusos sexuals a menors comesos per sacerdots jesuïtes de Catalunya i també a Bolívia. Diries que és una constant en tots els abusos, això, la congregació que protegeix sempre l'abusador i, en conseqüència, deixa indefensa les víctimes?
Jo crec que sí. Jo crec que el que estem veient és això, que al final els membres religiosos són persones que han compromès la seva existència amb l'organització, que han renunciat a tenir una família pròpia, i que la temptació per part de la congregació de protegir-los quan van maldades, de tractar-los com fills propis, amb paternalisme, és massa gran i que hi sucumbeixen, i que crec que hi continuaran sucumbint. És el que hem vist sempre, i per tant també crec que fa molt important reivindicar una miqueta el periodisme per intentar lluitar-hi en contra. Perquè encara que a vegades doncs, es pensi que no ho fem de la millor manera possible, si no som nosaltres capaços d'explicar tot el que s'hi cou i tot el que s'ha amagat, ho hem vist ara en una investigació internacional que ha demostrat que s'han continuat eliminant i esborrant arxius. Si no som capaços nosaltres els periodistes d'explicar el que passa allà dins, doncs no ho sabríem mai.
Clar. Que al teu cas, Anna, imagino que quan te n'adones que has viscut una realitat equivocada, no? Del que et va passar amb el que tu havies percebut que t'estava passant, després necessites també que hi hagi justícia, d'alguna manera, no?
Sí, realment, quan vam decidir tirar endavant amb la denúncia, vam evidentment anar a denunciar els Mossos, però jo en aquell moment encara crec que era potser massa petita com per ser conscient de la gravetat de la situació, i evidentment bueno, vam anar a declarar i tal, però jo ha sigut fins més endavant, quan finalment ha arribat el judici, masses anys després, que no he pres consciència de la gravetat de la situació i no he sabut dir, hòstia, realment
i
això.
I et qüestiones a tu mateixa, suposo, no? De sí. Dir, ho he viscut, no ho he viscut.
O sigui, no, viure-ho.
Sí, ja.
Tinc la mala sort de que ho he viscut, saps? Però realment, quan va arribar el judici vaig saber tot el que havia passat. A part del que m'havia passat a mi, vaig saber tot el que li havia passat a les altres víctimes i la poca vergonya amb la qual ell deia que, bueno, si ens ha de demanar perdó, ens demana perdó, i per ell li treia importància i deia que no, en ningú moment ho va fer amb motiu sexual ni tot això. Clar, jo dic, ara no sé com he de sentir, no sé si puc seguir sentint que he tingut mala sort o si ara de cop he de començar a sentir que he tingut bona sort perquè no m'ha passat més del que m'ha passat. És com, bueno, jo sempre dic que sempre havia pogut gaudir d'una mínima tranquil·litat, mai havia patit les conseqüències com a tal de la gravetat de la situació fins que vaig començar a veure realment el que significava i el que van arribar a patir les altres persones.
Que en aquest cas, a vosaltres us arriba la notícia que el pare Blai continuava amb aquests abusos.
Bueno, el 2010, sí, o sigui, quan nosaltres, la meva mare i la meva tieta primer van anar a parlar amb el rector del poble i van decidir donar-li la segona oportunitat que li van donar, quan es van enterar de que els abusos havien seguit, realment no sabem si van continuar o van començar després de que nosaltres deixéssim d'anar a catequesi o si ja passaven i van continuar i llavors van començar a ser més greus més endavant o què va passar, però sí, van seguir. Aleshores, quan ens vam enterar d'aquesta tercera nena, va ser quan les nostres mares van decidir anar a parlar amb l'arquebisbat de Barcelona.
I allà us asseguren que el faran fora?
Sí. Bueno, ens asseguren que el faran fora del poble, que això sí que va passar, però també ens asseguren que no estaria mai més en contacte amb nens, contacte directe amb nens. La sorpresa és nostra quan el 2016 o 2015 la meva mare descobreix que realment sí que està en contacte amb nens, directe a més, té accés bueno, quan li vingui de gust, perquè estava treballant a l'Escola Pia de Balaguer.
Això passa el 2009, com deies, el 2016 és quan ho descobreix, i ho descobreix també perquè una de les coses que fa el Guillem, tots ho recordarem, destapa el cas dels abusos contra els maristes, i allà doncs la teva mare suposo que li reviu tot allò, i de cop i volta comença a buscar per internet i troba que el pare Blai doncs continua estant en contacte amb nens. En aquest cas hi ha hagut una insistència de la família de l'Anne increïble, Guillem, no? És a dir, que no és habitual també això.
Clar,
les famílies a vegades assisteixen perquè hi ha un dolor molt gran.
Totalment, o sigui, de fet la gent que vegi el documental aquesta nit veurà una mare que és la de l'Anna i una mare que és la de l'Aurora, que se senten molt, molt decepcionades i també inclús traïdes, crec que inclús fan servir aquesta expressió, perquè elles d'entrada confien en la parròquia de l'Ella i després en l'arxidiòcesi, i elles confien. Quan els diuen, escolta, tranquil·la, que això no tornarà a passar, elles s'ho creuen. I quan els diuen, hòstia, ha tornat a passar, però ara no torna a estar en contacte amb nens, elles s'ho tornen a creure. És llavors quan denuncien i van a la justícia, no abans. Però clar, bueno, hi ha hagut tota aquesta trajectòria, i després el que s'acabarà veient en el documental és que inclús quan arriba la condemna, inclús quan arriba aquesta condemna que és ratificada per l'Audiència de Barcelona el 2024, doncs el documental el que fa és localitzar el pare Blai una altra vegada entrant a un recinte escolar, una cosa que està prohibida perquè...
Bueno, acollit pels escolapis primer, no? El trobes?
Ell és...
I a l'accés a una escola.
Clar,
això amb sentència, ja, eh?
Això amb sentència. Amb sentència el que ens expliquen els escolapis és que és una persona que en tant que condemnada i que persona molt gran fa vida d'anciana en un geriàtric, en una residència dels escolapis, i que ja no està en contacte amb cap tipus de menors i que ja no surt mai de l'escola. El que comprovem... De la residència, perdona. El que comprovem és que sí que surt quan ell vol, de fet surt cada dia, i que a on va pels matins és a fer missa a una congregació que està a dins d'un recinte escolar i que l'escola no ho sabia. És a dir, potser el més greu és això del final, perquè si tu a l'escola li dius, l'escola pot vigilar-lo. Però si l'escola no ho sap, el que estàs fent és barrejar una persona que porta 60 anys abusant de menors amb menors d'aquesta edat sense que els seus supervisors ho sàpiguen.
Fins tot hi ha un moment que l'abordes pel carrer, parles amb ell i no es mostra gaire penedit.
Jo he parat amb una de les víctimes de l'Ella, eh?
I què t'ha dit?
Home, que els abusos van ser molt greus.
Sí,
no li vol demanar perdó?
Ja poden anar a dir, ja poden anar a dir.
No, no li vol demanar perdó?
Mira, si ells es pensen que allò va ser un abús, doncs demana el perdó i etc.
Però si ella s'ho pensa?
Si ella s'ho pensa. Si no... Jo no tinc consciència...
Però és que hi ha una sentència que diu que va ser un abús.
Sentències diuen moltes coses. Avui dia, mirar amb una persona o tocar-li l'espatlla de l'ella, ja l'ha dit.
Per tocar-li l'espatlla. Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Enric Pera també és un altre dels protagonistes d'aquest documental. Tu ets informàtic.
Sí.
I durant uns anys vas viure al Senegal.
Sí, correcte.
Què és el que feies allà?
Doncs al principi, quan hi vaig arribar, vaig anar a treballar com a cooperant. I després, al final, doncs, amb el temps, vaig sortir-me de cooperant i vaig crear un petit cibercafè on acollia a diverses persones, doncs, obria el seu primer correu electrònic, aquestes coses.
Mm. I va ser l'any 2005, no?, que vas rebre un testimoni que et va remoure profundament. Què és el que va passar?
Doncs que al poble d'Ussui, que és la capital del departament de la Baixa Casamans, doncs allà érem una comunitat de catalans bastant nombrosa. Érem entre 7 i 8 catalans residents i després diversos que venien i de forma temporal. I en aquell moment hi havia un altre company que surt en el documental, que és el Josep Maria Galceran, que ell, a través d'un nebot, rep aquesta informació, que se'n parla molt bé en el documental. I en aquell moment ell ve a dir-m'ho a mi, en allà intentem contrastar la informació i d'allà l'anem explicant entre la resta de catalans.
Informació que és que un noi li diu que ha patit abusos sexuals, no?
Correcte.
Per part d'un capellà català.
Sí, Manel Salas.
I tu com vas actuar? Quan arribes a t'arriba aquesta informació, ho aneu comentant entre vosaltres?
Home, d'entrada et quedes com saturat, perquè no t'esperes que passi això, a més amb unes persones que tenen tant poder en aquell entorn. O sigui, tenen una capacitat de manipular les persones molt gran, a part que són la representació de l'Església, i no només l'Església, sinó que són, per mi, formen part de la meva identitat, catalans. I això m'ofèn enormement. El fet de que hi hagi algú que surti del meu territori i se'n vagi a fer mal en un altre entorn. Llavors vam intentar, de forma desorganitzada, denunciar aquests fets. Doncs, per diferents vies. L'ambaixada espanyola, la policia nacional...
Si tu marxes al Senegal i continues lluitant amb aquest cas, eh?
Intento seguir-ho denunciant. Ho explico a tothom. Allà on podem, i de forma desorganitzada, ja t'ho dic, perquè el 2023 tot canvia, que ja també ho comentem en el mateix documental, i és el fet de que, tot i anar-ho explicant, arribar a diferents institucions, els propis escolapis ens defugen, ens diuen que ja els controlen, que els tenen apartats dels infants, que els tenen amagats a diferents espais... Però després sabem que tot això no és cert. No és cert perquè inclús quan ens comencem a organitzar per portar endavant doncs, una restauració i una reparació d'aquest mal, comencem a tenir informacions molt greus.
Mm. Dius que el 2023 va canviar tot perquè vas aconseguir crear una comissió per la defensa de les víctimes abusades a l'Església al Senegal.
Correcte.
I aquesta comissió què és el que fa?
Doncs el que hem intentat fer és... Primer d'entrada, reunir-nos i consensuar una manera de poder obtenir un objectiu clar, que era la reparació de les víctimes. Per nosaltres, aquí, el focus ha d'estar sobre l'abusador, està claríssim. I les víctimes a part, però reparades, perquè coneixem personalment amb moltes d'aquestes víctimes amb vides totalment destrossades, on tenim algun cas... De persones que s'han suïcidat per culpa d'aquesta situació. Llavors, això arriba a uns extrems tan bèsties i quan vas sabent el nombre de víctimes que hi ha darrere i amb la impunitat que han actuat en aquell entorn, doncs t'esparvera.
Clar, els escolapis aquí, Guillem, continuen donant aixopluc a aquesta persona.
Sí, sí, sí.
Col·laboren amb aquesta comissió, no?, perquè es fan càrrec, crec, de les despeses.
Sí, això
també... Però al mateix temps li donen aixopluc.
Sí, això també està bé dir-ho. És a dir, la comissió que l'Enric, que la Laura, que el Jordi, que tants altres han fet possible i que ha compromès els escolapis, el que està aconseguint és reparar. Per primera vegada, a mi que em consti, víctimes d'abusadors catalans a l'estranger del Tercer Món. Això encara no havia succeït. Exacte. I els escolapis realment estan reparant aquestes víctimes. Mm. El que passa és que, bueno...
Clar, li donen un pis a ell, per exemple, a Barcelona, no?
Sí, correcte. No. Després, per altra banda, pel que fa a com estan gestionant internament el control que tenen sobre aquesta persona, sobre el Manel Sales, veiem que la versió oficial no casa amb el que nosaltres comprovem, perquè se'ns diu que és una persona, doncs, que ja no és sacerdot i que ja no és escolapi, i el que nosaltres comprovem és que li han comprat un pis per ell, que el continuen mantenint i que té les portes obertes d'aquesta residència, i inclús descobrim que, lligant les dues històries, la de l'Enric i la de l'Anna aquí presents, el Manel Sales i el pare Blai, el Josep Blai, són amics íntims i que se'n van de vacances junts. Llavors, a quin tipus de control tens, no?, sobre aquestes persones que han desenvolupat conductes de depredació de menors quan els envies a l'estranger i se'n van junts? Ja veiem, com a mínim en el cas del pare Blai, que el grau de consciència del mal que han fet és pràcticament nul, perquè es pensen que no n'han fet.
En el cas del Manel, també el vas localitzar i abordar i et va dir això.
A mi m'han explicat que a tu a ells et veien com un déu.
Vaig fer el màxim de bé que vaig poder.
Que t'admirava moltíssim, deien.
Vaig fer el màxim de bé que vaig poder.
I tu te n'aprofitaves d'aquesta imatge que tenies
per abusar? Jo diria que no.
No te n'aprofitaves?
Jo diria que no. Per què me n'havia aprofitat, sí?
Perquè era un abús de poder.
Tots són abusos de poder. És que no hi ha que sigui abús de poder.
No. Tu creus que si no haguessis sigut qui eres, haguessis pogut fer el que vas fer?
Jo diria que no.
Per tant, sí que te'n vas aprofitar, la teva imatge, el teu prestigi, allà.
Aquí potser també hauria tingut imatge i prestigi. No ho sé.
Hi ha un testimoni també impactant en el documental, que és una víctima senegalesa, no?, del Manel Sales que hi parles, que, mm-hmm, que és un testimoni extraordinari de gran valor.
Totalment, ara ho estàvem comentant a fora. Ha sigut gràcies a la confiança que ens han fet aquests cooperants, que l'Enric, la Laura, el Jordi, tots els que surten en aquest documental, doncs que hem pogut accedir a persones que per primera vegada han explicat des de Senegal en què van consistir aquells abusos. I crec que la gent que avui s'assegui davant de la televisió i que mira el documental fins al final, quan vegi el Babacar, que és aquesta víctima que parla en primera persona del que va succeir, entendrà exactament què vol dir que un sacerdot blanc occidental ric, una persona admirada i venerada, que venia des de molt lluny, en teoria, a evangelitzar-los, a educar-los i alimentar-los, abusés d'ells. Per tant, crec que val molt la pena que la gent se l'escolti, perquè, a banda, transmet moltíssim.
Però hi ha una cosa que sempre hem vist, no?, que les víctimes se senten culpables de no haver-ho frenat abans, i en canvi els abusadors sembla que no siguin conscients del mal que han arribat a provocar aquestes persones, no? Que és el món al revés, és bestial.
Però és perquè hi ha una organització al voltant d'aquests abusadors.
Els protegeix.
Exacte, l'encobriment.
Sí, també és el que diu el paraula quan el Guillem l'aborda pel carrer, que ell diu, jo no tinc consciència. Està claríssim que no en tens. És que no hi ha més, ni tu ni les persones que et protegeixen. És això, tan simple com això.
Tu ara dèiem que estudies periodisme, no? Que vols...
Vaig estudiar periodisme.
Sí. Suposo per aconseguir fer coses com aquestes, no?
Vaig estudiar periodisme i després vaig fer un màster que és també de periodisme, que el vaig... Bueno, vaig dedicar el meu treball de final de màster a investigar el meu cas i el de les víctimes de l'Ella. I crec que gràcies a això també, bueno, vaig poder ajudar una mica el Guillem amb algunes coses.
Moltíssim, moltíssim.
I res, bueno, almenys per part pròpia vaig anar a parlar amb l'Arcabisbat de Barcelona, jo després vaig anar a parlar amb els escolapis. Va servir de gaire? No, perquè jo, a mi com a noia jove que està estudiant i està fent un treball per la uni, poc em van dir. Però bueno, vaig descobrir algunes coses que a mi em van fer saltar bastantes alarmes i reitero. Els protegeixen, bueno, com si... Bueno, és el que diu, el que surt en el documental, que és com si fos una família.
Una cullassa, no? Aquesta cullassa, sí, que és impossible de que les famílies sàpiguen la veritat, que és la reflexió que fas també en el reportatge, no?
Mhm.
Doncs avui, a partir de les de la nit, Nit sense ficció, La fugida, veritats ocultes, un documental per reflexionar i també per qüestionar les estructures de poder que sempre protegeixen els agressors, sovint, i no les víctimes com ho haurien de fer. Anna Berenguer, Enric Pere, gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
I Guillem, també, gràcies també per aquesta feina. Ja ho saps que això és casa teva. Una abraçada.
Una abraçada.
Bona feina.
Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklic.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa-te'n al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Rafael Faixedes, què?
Què tal, com estàs?
Hosti, avui estic tocat, avui...
Ja ho veig, portes una sèrie de temes que...
Sí.
Collons, eh?
Costa això, ara, eh?
Encara després, allò, dius, bueno, plego migdia i a la tarda...
No, a la tarda, res.
Que foto amb tot això sobre...
Bueno, ànims, ànims.
Molt difícil, això, sí, sí.
Clar, són temes que s'han de tocar i són importants i és bo que surtin a la llum. Vull dir que ànims, collons.
És que des de bon dematí, eh?
Sí.
És que no és allò de dir... No, és hòstia, ben dinat.
Sí.
Ai, senyor, bueno...
Però parlem de Johan Cruyff ara, amb Sergi Pàmies, perquè fa 10 anys que va morir de càncer de pulmó.
Sí, home, sí, hòstia, que ara sembla que ho vegi, eh? Wembley, any 92. Hòstia, era allà darrere la banqueta, jo, eh?
Ah, sí? Vas anar-hi?
No per sortir a jugar, eh? Vull dir,
vas anar-hi amb el teu pare?
No, amb el meu amic Zoom. El meu amic Zoom, ens en vam anar a Sevilla l'any 86.
Quantes finals has anat? No quantes sé, finals has anat? Sevilla?
Sevilla,
jo me'n recordo que a Roma, que et vaig veure a la tele amb l'Obert Om, sí, i amb Manolo Escobar.
No, a París era.
A París, amb l'Obert Om.
A Roma no. Vaig amb la meva dona.
Sí, però a París...
A París
jo també hi era,
Fixades. Sí, al camp vam anar amb l'Obert Om.
Me'n recordo d'una entrevista a la tele que amb un plató... Bueno, l'on feia el programa en directe des de Roma, la final, i t'entrevista tu... I Manolo Escobar, allà, de costat.
Escobar, sí, ens va agafar dos símbols d'aquest país i ens va ajuntar. Sí.
La una mica és això,
de l'Albert va ser què significa per tu, Faixedes, què significa per tu Manolo Escobar?
Exacte.
Una pregunta que no m'esperava que em fes.
És mort, no? Sí.
Del cor em va sortir, és el meu referent. Què vols dir? Saps? En directe per TV3.
Home, i tant. És el meu referent.
És el meu referent.
El Pompero a la Glòria.
Exacte.
Jo era a casa, m'anava mirant i pensava, no pot ser. És que no pot ser. Tant un com l'altre, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Tant l'home com tu, Déu-n'hi-do. Ai, senyor. Quantes finals has anat, tu, Faixedes? Moltes, eh?
Moltes, sí, moltes. Però, bueno, hi ha gent que n'hi ha anat més, eh? Vull dir, no, jo fa tant ja que he abandonat tot això, els finals, però quan era jove, sí, home, hòstia, poder marxar de casa amb els col·legues i anar-te a un camp de futbol a fer unes canyetes i a cantar una mica, doncs mira, sempre era d'aquells hobbies, mare. Saps què vull dir? Que ara et fots gran i dius, mare de Déu, saps?
Sí, recordo una vegada et vaig seguir, me vas portar a un camp d'Escòcia, em sembla que era lloc. Era Glasgow? No sé.
A Glasgow vam anar, sí.
Mare de Déu, com ho vaig passar malament. És de les vegades...
És que hi ha un moment que arriba un moment a l'edat que ja veus que es veu millor per la televisió, no?
Sí.
Tinc la nevera al costat, no haig de fer cues, puc anar a l'alau quan vull...
Amb la pròstata només d'esperar enlloc, saps ara. Que aquí a casa...
Acaba el partit
cua.
I tinc ja el llit allà al costat... Saps? Tinc el sofà...
O mig partit dius, va, fotem una pizzeta i ho acaba, saps? Sí. Que dius, gol de l'Atlètic de Madrid. Va,
pizzeta,
no passa res. Va, triem la pizza al forn i sopem, saps?
Sí.
Que abans era gol de l'Atlètic de Madrid, m'ho cago, un drama, no
sé. Sí, ja pensaves en la tornada, a veure si marxes abans o no,
Saps? Exacte, no? En canvi, ara ja t'ho agafes tot diferent i, per tant, també es disfruta
més. És maco, aquesta posició de maduresa és maca.
Sí.
Però amb la vida en general,
Sí.
Saps?
Sí, sí.
En
bueno, abans veníeu cada tarda a la ràdio, ara ja ni veniu. Vull dir que...
I això?
No, vull dir que... que això, a part de la maduresa, la maduresa home, també.
Entrar a Barcelona, has de ser jove i amb moltes ganes.
Per això t'ho dic, ara ja aquestes ganes ja les hem perdut.
Escolteu, si voleu, ho farem des de casa. Que no
ens
emprenyarem pas,
No passa res,
de venir aquí... Vull dir, home, vas fent més savi, collons. Et va fallant tot i sembla que de moment, doncs, una mica el bo que té és que pots prendre decisions que sembla que són més correctes. Sembla, també t'ho diria, sembla.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies.